El cicle de cinema per a tothom arribarà el 20 d'octubre a Sant Cugat. És un cicle de cinema amb unes característiques molt especials. S'estrenarà aquest 20 d'octubre, que és un diumenge, a les 12 del migdia, i la primera pel·lícula serà Tabaluga i la princesa del gel. Tenim amb nosaltres un representant de Paidos, el Cristian Pardo. Bon dia.
Bon dia.
I el representant també del grup TEA Sant Cugat, el Joan Montserrat. Bon dia.
Bon dia.
Per què és tan especial aquest cicle de cinema per a tothom?
Doncs és especial primer perquè és el primer cop que es fa a Sant Cugat. D'alguna manera això ja, ja ho fa especial. I perquè és un cinema pensat per una miqueta retornar a l'essència del cinema, que és el que creiem nosaltres. Es va fer com, en inici es va fer com un projecte que ja s'havia fet des d'Aprenem a Barcelona, una associació relacionada amb el, amb el TEA. I aquí, des de TEA Sant Cugat, vam dir que ens agradava aquest projecte i que el volíem transportar a la nostra ciutat. En principi es diu cinema per a tothom, però és un cinema adreçat amb nanos amb TEA, trastorn de l'espectre autista, i que al mateix temps, en conseqüència de les condicions que posem en aquest cicle, acaba sent per tothom. És un cinema familiar, és un cinema amb unes condicions que el fan apte per nanos més petits, per grups familiars, no només per TEA. Per això diem cinema per a tothom, perquè és molt més ampli.
Mm-hmm. I quines són aquestes característiques que fan que aquestes projeccions siguin adaptades per persones, per nens amb trastorn de l'espectre autista? Què és el que se'ls adapta perquè per ells sigui més còmode la projecció?
Bueno, des de la llum de la sala, que no s'apaga i hi ha una llum tènue tota l'estona, la sonoritat d'aquesta també és més baixa perquè no molesta els nens. Després al hall hi ha activitats pensades per ells, on poden sortir, fer un descans, característiques que el cinema d'avui dia no ens pot donar.
Mm. Perquè en el cas dels nens amb TEA, gaudeixen del cinema igual, simplement és que tenen aquests condicionants a l'hora de trobar-se en un espai com aquest, oi?
El cinema actual, vosaltres ja ho sabeu, és com molt estrident, com molt ràpid, com amb un volum molt alt, d'alguna manera són tot d'inputs que arriben als nanos amb TEA i que els distreuen o els alteren. D'alguna manera, si tu els hi facilites l'accés a aquesta diversió que és el cinema, doncs facilites que ells puguin gaudir-ne molt més.
Mm. Perquè això també ve d'alguna... Ja hi ha hagut alguna projecció d'aquest tipus aquí a Sant Cugat i ens consta que ha sigut que va ser una cosa d'un èxit aclaparador.
Doncs sí, la veritat és que sí, vam fer 3 sessions, les quals la veritat és que ens vam morir d'èxit. L'última, amb Toy Story 3, vam tenir que obrir una sala perquè ja no tenien capacitat a la primera, i l'acceptació de les famílies ha sigut boníssima. Molt maco, en general.
Es va fer una enquesta per saber una miqueta el grau de satisfacció de la gent que havia assistit en aquestes sessions, i la veritat és que un èxit, perquè tothom estava molt content, i vist que tot havia anat molt bé, vam proposar a l'Ajuntament de continuar amb el cicle, i ara d'alguna manera diríem que és la segona part d'aquest cicle, i esperem que es pugui anar fent al llarg de molts anys.
I tot plegat, al final, s'ha convertit en aquest cicle que serà una vegada al mes.
És una sessió al mes, en principi no és un dia, no té per què ser els mateixos caps de setmana, sinó que és una miqueta que n'hi hagi un al mes, i volem intentar doncs que aquestes sessions no només siguin de cinema comercial, el cinema, les estrenes habituals, sinó també anar introduint altres tipus d'estrenes d'un cinema potser de més qualitat o d'un missatge diferent, i que diríem, així entre cometes, un cinema més verdi.
Una cosa menys comercial, menys multicines i
sí,
més...
Això mateix. I voldríem fer una miqueta un combinat de les dues coses, perquè evidentment no estem en contra del cinema comercial, senzillament és combinar i tenir accés als dos tipus de cinema.
I pel que fa en aquest cas amb el grup TEA Sant Cugat, ja hem parlat moltes vegades, sabem que és una associació, un grup, una entitat que funciona, que ha anat guanyant pes en els últims anys, ha anat fent aquest esforç per donar a conèixer aquest trastorn. En general, la societat és cert que cada vegada pren més consciència, també, perquè se'n diagnostiquen més casos, segurament. Heu notat que l'entorn, en general, cada vegada entén millor l'autisme?
Bé, el fet claríssim és, per exemple, aquest cicle, no? No, en un altre moment potser ni ens ho haguéssim plantejat, i en aquests moments ens hem atrevit i ens hem plantejat aquest cicle. La veritat és que el grup TEA Sant Cugat va néixer precisament per això, no? Per donar a conèixer, per fer visible aquesta realitat que molt sovint és molt invisible, no? I al mateix temps, aquest era un dels puntals, i l'altre puntal, doncs, fer xarxa, intentar fer sinergies amb l'Ajuntament, amb la societat, amb tot el poble, perquè aquests nanos siguin part activa i normalitzada de la nostra societat.
Abans de l'entrevista parlàvem que l'any passat aquí al Sant Cugat a Fons també vam parlar amb tu pel documental de Peixos d'aigua dolça en aigua salada. Crec que he encertat el dolç i el salada, és així, eh? Perquè a vegades és... també aquesta mena de coses, quina... Vosaltres, el teu cas, Joan, t'has implicat molt també en aquesta lluita, diguem-ne, en aquest esforç per donar a conèixer, per conscienciar. Hi ha famílies que potser no fan aquest pas, també, d'intentar fer-hi alguna cosa, sinó que més aviat es tanquen en si mateixes?
Sí. És evident que això passa, això passava molt més abans, i una miqueta el que s'intenta des d'aquest tipus d'associacions, que ja n'hi ha moltes a Catalunya, o cicles com aquests, o la pel·lícula, o mil coses més que es fan, el Dia Blau, tot això, és una miqueta que gent que potser no té l'empenta a nivell individual la pugui aconseguir o assolir mitjançant l'empenta aquesta a partir d'aquests grups, no? I en aquest sentit, doncs, des de moltes entitats o empreses o el que sigui, poder doncs una miqueta estirar de la corda perquè tothom pugui donar-se a conèixer en aquest sentit.
Per això, jo soc que el meu nebot té diagnosticat TEA també, per tant, d'alguna manera conec el tema. Quines dificultats es troba una família en el seu, des del principi, des del diagnòstic? Què és el que... Com es troba una família quan es troba en una situació així? És a dir, quina mena de pesos ha d'afrontar? Què és el més complicat?
A veure, jo puc parlar a nivell personal, lògicament, però per l'experiència també compartida amb altres famílies, bàsicament et trobes perdut. Perdut i en moments molt sol. Sol a nivell familiar, però sol, no? I llavors, a partir d'aquí comença una miqueta primer com una lluita amb tu mateix d'acceptació d'una realitat que no és la que tu t'esperaves. Un cop aquesta acceptació es dona, que pot durar el temps que duri, però un cop estàs establert, a partir d'aquí comença una lluita per tal de normalitzar, per tal de lluitar pels drets que, com a tota persona, també tenen els infants o els adults amb TEA, no? A partir d'aquí, l'important és trobar, doncs això, no? Associacions, empreses, el qui sigui, gent que continua per aquí. En aquest sentit, PAI2 és un exemple claríssim de gent que creu precisament en això.
Doncs per la part de PAI2, te'n diuen això, què és el que... En què es basa aquesta afirmació del Joan, Cristian?
Bueno, des de PAI2 ja portem molts anys fent casals inclusius, on tots els nens tenen cabuda, amb TEA, amb síndrome de Down, amb les característiques que siguin. Creiem que el nen no ha de perdre l'oportunitat, sinó que som nosaltres els que ens hem d'anar adaptant. Els menjadors escolars també, si fa falta, hi ha reforços per a aquests nens. I, bueno, en totes les iniciatives que ens proposin, ja ens tirarem de cap sempre.
Creieu, els dos us ho pregunto, sempre acabem mirant cap al futur. Mirant 10 anys enrere, el trastorn de l'espectre autista era una cosa molt, molt marginal, molt poca presència, era una cosa que passava molt poc, ho posem entre cometes, Com creieu d'aquí 10 anys que pot ser això? Com hauria de ser? És a dir, quins canvis caldria fer en 10 anys perquè realment poguéssim parlar d'això, de que formessin part de la nostra societat? Una pregunta complicada, aquesta,
Molt. crec que ja, com diríem, com hi ha diversos aspectes que s'han de tenir en compte, d'acord? Hi ha tota una part científica o mèdica que aquesta no podem deixar, no podem deixar de costat, i és que hi ha molt poc estudi aquí sobre, sobre el TEA. Altres països anglosaxons, per exemple, s'ha fet molta més feina d'aquest tipus, s'ha de seguir treballant per aquesta via, i això és una part superimportant. L'altra és que s'està, és la feina aquesta que estem fent, no? De donar a conèixer, una feina més publicitària, per dir-ho d'una manera, però que està molt bé, però que ha de donar cabuda a tots, a tots els àmbits. I en aquests moments, l'infant TEA és un, és com un món que s'està descobrint, però també hi ha una altra cosa, que és que d'aquí 10 anys aquests infants seran adults, i molts d'ells, alguns ja, ja ho comencen a ser ara, no? I precisament hi ha un buit impressionant a nivell de, del que és el futur dels, de, d'aquests infants que seran adults amb TEA. No hi ha res, no hi ha res. Hi ha un buit realment importantíssim. I aquest buit és un dels buits que s'haurien d'omplir. Llavors jo crec que hem de continuar a nivell científic, a nivell de recerca, a nivell de això, hem d'omplir aquest buit pels adults amb TEA i hem de continuar donant a conèixer i, sobretot, normalitzant que ja no sembli estrany veure un nano amb TEA i que, en certa manera, aquest és un dels punts que estem aconseguint, encara que és evident que encara queda molt.
No sé, Cristian, si vols afegir alguna cosa, eh? Que bueno, des de la vostra experiència segurament també més, crec, més en, des de l'altre cantó, evidentment.
Que està clar que una gran part ve de recursos des d'administració, que falten recursos, falten opcions, falten ajudes a les famílies, tant d'informació com d'econòmiques, i ja no famílies, sinó que escoles on hi ha nens amb aquestes discapacitats, i és una part molt important.
Seria, diríem, d'alguna manera, si tu realment fas que això sigui alguna cosa important, poden arribar els recursos. Si que segueix quedant marginalitzat, no arriben. De llavors aquest és el punt que hem de treballar.
Teniu la sensació, però, que vosaltres, que heu sigut segurament la primera generació de pares que ha fet aquest esforç de visibilitzar, de fer xarxa, haureu de ser pioners tota la vida. És a dir, quan aquests nens vagin creixent, vosaltres sereu els, també els que haureu d'empènyer perquè els adults amb TEA també tinguin el seu reconeixement i el seu, i la seva, i el seu lloc a la societat?
En certa manera sí, ja ens han precedit alguns, vull dir, no som realment els primers, però sí que som els que ens hem trobat potser en aquest moment més, que s'ha exposat més, però sí, haurem de continuar. Això és un, d'alguna manera és, un, és una lluita que no s'acaba mai. No s'acaba mai.
Doncs Joan Montserrat, Cristian Pardo, moltíssimes gràcies. Aquest 20 d'octubre esperem que tot vagi igual de bé que en les anteriors i que aquest cicle de cinema per a tothom es converteixi en una referència també a, arreu de Catalunya, com en tantes coses ho és Sant Cugat. Que vagi bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I fins aquí el Sant Cugat a fons d'avui, un programa que hem fet qui us parla, Albert Prat, l'Albert Diumenge a la redacció, l'Anabel Pinyar a la producció i la Jèssica Sotodosos i el Josep Maria Casas Jake al control tècnic. I tornem demà a les 9 del matí. Jo no hi seré, hi serà l'Albert Diumenge, que és qui us portarà tota l'actualitat de la ciutat. Que tinguin un molt bon dia i fins dilluns.